Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora hem repassat els premis que ha repartit la grossa de cap d'any. El primer premi ha estat pel 44.748, s'ha venut a Reus. Toquen 200.000 euros per cada bitllet. El segon premi, ja ha repartit 65.000 euros per bitllet, ha estat el 81.612. Ja sabeu que aquest és un sorteig que destina part dels seus beneficis a finalitats socials. I aquesta nit és la revetlla de cap d'any i la policia ha activat un operatiu especial per reforçar la seguretat. Hi haurà controls a les zones d'oci nocturn, a Barcelona n'hi haurà amb detectors d'armes blanques, i també se'n faran de velocitat i de drogues a les carreteres principals de tot el país. Es desplegaran 300 agents que estaran actius fins demà, 1er de gener a mig matí. I també us hem explicat que Rússia ja ha començat a reduir el volum de gas que envia a Europa a través d'Ucraïna, a l'espera que demà, a primera hora, els ucraïnesos tanquin l'aixeta. Kiev no ha volgut renegociar el contracte de trànsit signat el 2019 a Moscou, que vens aquesta mitjanit, perquè, diu Zelensky i el seu govern, tenen clar que els beneficis que obtenen els russos per vendre aquest gas serveix per finançar la guerra precisament contra Ucraïna. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però què més podem afegir a aquesta hora, Sara Riera?
Us ho dèiem, el primer premi de la grossa de cap d'any ha estat per al 44.748. L'ha venut un estanc del centre de Reus, a l'Alt Camp. Ha venut només 7 bitllets dels 40, de manera que s'ha repartit 1.400.000 euros, molt lluny dels 8 milions que haguessin tocat. En aquest estanc hi tenim ara mateix en Manel Sastre. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, efectivament, som aquí al carrer del Vent número 7, al centre de Reus, un estanc molt cèntric on han tocat aquests premis de la grossa. Són en total 7 bitllets, com dèieu. I tenim a l'Aurora, que acaba d'arribar, és una de les propietàries. Aurora, bon dia.
Bueno, bon dia.
Satisfets per haver pogut repartir una mica de sort aquí?
Sí, es acabem d'assabentar i anem nerviosos, sí. Molt bé, molt contents.
I sabeu qui podrien ser els propietaris d'aquests
bitllets? No tinc ni idea, no ho sé. Suposo que han sigut diferents. Perquè a ser només que set, me suposo que ha sigut diferent, gent diferent.
Sí, sí. Sí. Heu venut molts bitllets d'aquest número, són set, però heu venut, la clientela us demanava la grossa?
Sí, molt, molt, molt.
Vull Normalment dir... els vostres clients són gent d'aquí del barri?
Sí, 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 és tot el barri, són gent de molts anys, que estem des dels primers, i molt contents, sí, sí.
Esperant que es presenti algú aquí a l'estanc. De moment no ha vingut ningú dels que els hi hauria tocat. Aquestes 7 persones que havien comprat aquests 7 bitllets. És un estanc que està molt cèntric, a prop de del Raval de Jesús. I és un lloc molt transitat, és a dir, que pot haver gent d'aquí de Reus o d'altres gent que hagi pogut venir fins aquí, fins a la capital del Baix Camp, i passés per aquí i comprés un dels bitllets de la grossa.
Doncs gràcies, Manel. Al País Valencià, mentrestant, Carlos Mazón ja ha fet el seu discurs de final d'any i ha denunciat en el seu missatge l'infrafinançament d'aquest territori. Enmig de l'ofensiva del PP en contra d'un nou model econòmic per Catalunya, el president de València ha defensat un repartiment econòmic just i en un any, ja ho sabeu, marcat per la tragèdia de la Dana, ha reclamat col·laboració a tots els partits i institucions per la reconstrucció de les zones afectades.
Crec que es pot dissentir sense destruir, que per a debatre amb honestedat no és necessari insultar. Per això reclame lleialtat i col·laboració a tots els partits i a la resta d'institucions públiques.
Doncs encara al País Valencià han detingut 4 menors d'edat amb perfil jihadista. Ha estat a Elx. Segons fonts de la investigació, els joves pretenien atemptar contra la Basílica de Santa Maria d'aquest municipi del Baix Vinalopó. Els detinguts ara estan acusats de terrorisme. Han ingressat en un centre de menors de Madrid per ordre de l'Audiència Nacional. I finalment us expliquem que el govern ha decidit finalment augmentar les ajudes que dona cada any als pescadors per ajudar-los a complir les condicions que ha imposat Brussel·les si volen mantenir els dies de pesca d'arrossegament. El Departament d'Agricultura els donarà subvencions per canviar les malles i per incorporar portes voladores, un sistema amb menys impacte sobre el fons marí. També es bonificarà un 80% de la taxa d'ocupació que les confraries paguen als ports. En total, el govern hi destina més de 3 milions d'euros, és un milió més del que destinava fins ara a ajudar els pescadors.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs assentem l'última tertúlia de l'any, l'última tertúlia del 2024. És inevitable que farem una mica de balanç i també intentarem avançar-nos a com serà el 2025. I ens acompanyaran l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Carme Colomina, periodista i investigadora sènior del Centre Internacional de Documentació de Barcelona, del CIDOP. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
Un aplaudiment per la Mònica, que ens ha portat menjar. I això sempre és benvingut.
Garrics.
Molt bé. Garrics que venen de la Garriga.
Que venen de la Garriga.
Què són garrics, exactament?
Ametlles tallades així com filets,
sí?
Embolcallades de xocolata.
Ah, molt bé. Escolta'm.
Que poden ser xocolata negra i xocolata amb llet, però jo la xocolata sempre negra.
Molt bé, a
per
favor.
Per tant, no...
A la peixera també hi ha hagut senyals de celebració.
Vull també n'hi ha per
aspiren,
la peixera, eh?
Aspiren a que n'arribin.
Segur que n'arriben.
En parlarem. Ah. Això, en parlarem, no? Els obriràs, durant la tertúlia, o com anirà això?
Ah, vols que fem soroll, a més a més?
No, o... tu m'ho deixes, escolta'm, és igual. Així li fem una mica d'enveja aquí a la primera, que està fora, no?
Doncs vinga. Que avui no ve.
No, avui no ve, avui no ve. El primer tema ens ve des de fora, com sempre. I els dimarts ja sabeu que saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
No tens garrics per tu, eh?
No tinc garrics i m'ha agradat molt com la Mònica Sabata ha pronunciat la paraula xocolata.
Ah?
Era tan gràfica, ho ha dit tan bé, aquesta xocolata, que m'ha semblat extraordinari.
Com vols que ho diguis, si no...
No, ho dius tu millor que ningú.
Gràcies.
Pensa que l'Empar sempre es fixa en aquestes coses. Un dia va fer una dèria sobre, com deia jo, cannabis, aquesta eina geminada que a ella li feia
molta gràcia. Cannabis.
Estan oberts, eh,
l'Empar? Ara, mentre l'Empar parli, els tastarem, a veure. Què ens
així
vols proposar? Què ens vols proposar, Empar? A veure.
Mira, avui és el dia dels propòsits d'any nou. Mm. I fer-se propòsits d'any nou és, en realitat, tenir esperança i fe. I, per tant, vol dir que ets una mica relativament feliç si et fas propòsit d'any nou. I per ser relativament feliç, jo ho veig amb els nens, amb les mascotes, s'ha de ser relativament estable. Difícilment es fa el propòsit de fer esport algú que no té casa, o que viu precàriament, o algú que acaba de ser abandonat, o algú que pateix per algú altre que està malalt. Fer-se un propòsit és voler millorar, i només es poden acceptar reptes amb certa pau. Per tant, la frase que més m'emociona dels grans, quan expliquen coses de quan érem petits, és: quan érem petits solíem fer... Aquest solíem, que indica costum, i no és cap secret que m'encanta, el costumisme a mi m'emociona. I el costumisme és un luxe. I tenir un propòsit d'any nou i queixar-se després que no el compleixes és un dolcíssim costumisme i, per tant, un dolcíssim luxe. I el propòsit que voldria demanar a tothom i que ens escolta avui mateix i que em demano a mi, parteix gairebé com tots d'una necessitat. Em sembla, veient tot aquest any com ha anat, que l'ús del mòbil indiscriminadament per part de tots nosaltres sí que ha acabat, com no va acabar la tele, amb la lectura de llibres. Dic llibres, eh? No dic qualsevol altra cosa, dic llibres. Al vàter, al carrer, al bar, amb la família, al llit, al tren, al cotxe, sempre tothom està amb el mòbil. Llegir un llibre no es pot comparar, per la complexitat cerebral, amb escoltar un podcast que m'encanta, amb veure una sèrie que m'encanta, o sentir aquesta dèria a casa, o al cotxe, que espero que us encanti, com ara fan els meus amics amb els que acabo de fer un vermut, que m'ha dit, us escoltarem, d'acord, molt bé, però jo us demano, amics, adults, que llegiu abans i que no llegiu, que esteu deixant de fer-ho perquè el transport públic escolteu podcast o mireu el mòbil, que llegiu. Que sigui tan important com esmorzar, com fer esport, que sigui una obligació, que sigui cada dia. Quan dic llegir llibres, com us deia. No espereu més, aneu a buscar una novel·la ara mateix. Acabo amb una reflexió. L'altre dia, al matí, em van renyar perquè no estava localitzable. El meu propòsit és llegir, no ho deixaré mai de fer, perquè els lectors són més guapos, perquè són més intel·ligents. I, per tant, aquest any sí, hi haurà moments en què em proposo no estar localitzable.
Carai, doncs, home, déu-n'hi-do. M'ha fet gràcia com has començat, perquè he vist que tu li dones un caràcter positiu, optimista, al fet de fer-se propòsits. I m'ha sobtat perquè ahir la Carlota Gurt, que ens feia la dèria, i li marcava amb un punt com d'angoixa, de dir, un dia, com que totes les notícies són negatives, com que moltes vegades els objectius que ens marquem per l'any que ve són coses que... I ho vivia com un punt d'angoixa i com una distopia de la que no acabava d'estar. I m'ha fet gràcia com el mateix fet, el fet de marcar-te propòsits per al nou any, pot ser vist d'una manera molt optimista, com ets tu, o una...
Jo crec que és un luxe, Òscar. Fer-se propòsits és un luxe. Fer-se propòsits és un luxe. És a dir, qui es fa propòsits? Qui pot? Qui pot?
Qui no està amoïnat per les necessitats més bàsiques, perquè aquestes les té més o menys cobertes, vols dir.
Exacte, és a dir, faré esport, faré una vida més sana, tindré un hort, caminaré, cuidaré els meus amics, tots aquests propòsits que van passant els anys i tenen cada cop més sentit. O sigui, primer, què diu aquesta gent? Però ara cada cop tenen més sentit aquests propòsits, però només te'ls pots fer des d'un benestar emocional i físic relatiu. Si no, no et pots fer un propòsit. Però el de la lectura em sembla un propòsit brutalment necessari. Jo ara sí que estic amoïnadíssima. No ho havia dit mai, això, mai. Però sí que ara al meu voltant ningú llegeix. Ningú, ningú, ningú. Ni els que llegien, perquè escolten podcast. És a dir, jo sempre havia dit que la gent podia veure la tele i llegir llibres. Quan vaig començar a escriure no hi havia podcast i telèfons mòbils, comptàvem amb pessetes. Però ara sí que penso que el telèfon és un invent del dimoni, que estem tots al lavabo amb el telèfon, us sento jugar, sempre estem amb el mòbil, i això ha acabat amb la lectura. I sí, m'encanten les sèries, m'encanten les pel·lícules, sí, m'encanten, però res és tan complex mai com una novel·la. Mai ho serà.
A veure, Alicia, Mònica, Carme, com ho veieu, això que explica l'Empar? De moment tinc una oient, la Laia, que està totalment d'acord amb l'Empar i diu que és veritat que només fa propòsit qui està bé i s'hi sent bé, i que, per tant, està totalment d'acord.
Sí,
sí. A la taula.
Jo estic d'acord amb l'Empar que fer-nos propòsits és un luxe i és un gust i és una cosa que fa esperança i fa il·lusió. Però a mi m'agradaria una cosa sobre la lectura, que sé que és profundament impopular.
Compte, aviam.
Jo ho sé, eh? Però tenim un punt d'idealització respecte a la lectura, quan veiem que el llistat de llibres més venuts a Catalunya és llibres d'autoajuda, com invertir en criptomonedes, com ser tu mejor versió de ti mismo, saps? I jo el que veig és que jo sóc algú molt lector, m'agrada molt llegir, però també està perfecte els podcasts, i jo aquest any he après moltíssim amb les sèries, i per tant... jo crec que se segueix llegint, es llegeix, però no tinc, jo crec que no hi ha d'haver-hi aquesta idealització que els llibres ens fan més complexos i més intel·ligents. Els llibres no ens fan més intel·ligents, hi ha llibres de tots els tipus.
Per al·lusions.
Sí, per al·lusions. Escolta'm, sou quatre a parlar, sou quatre a parlar, en part,
Per al·lusions hi penjo, per al·lusions hi penjo. Les llistes, ja es fan llistes de ficció i de no ficció, justament perquè algú, i de català i de castellà, perquè algú pugui dir que el més venut de no ficció és com invertir en criptomonedes. Mm-hmm. Però, i ho dic com a autora que algun any ha sigut un dels llibres, no sé si més llegits, però com a mínim més comprats, que fa una il·lusió màxima per Sant Jordi. És a dir, també es fan llistes de novel·les, i hi ha novel·les extraordinàries i llibres de no ficció extraordinaris que pugen a les llistes de més venuts. Només diré que Mercè Rodoreda va ser una autora molt llegida, molt venuda i al mateix temps molt bona. Una cosa no treu l'altra, de vegades. I després, és a dir, sí, llegir ens fa més intel·ligents i més complexos. Sí. No, és a dir, a mi m'encanten els podcasts, clar que sí, i les pel·lícules i les sèries, però no es pot comparar, mai es podrà comparar la idea de agafar un paper i convertir uns signes en un món amb estar veient una pantalla. Mai es podrà comparar. I és per això que l'Emili Deixidor, i ara us deixo discutir, deia que els lectors són més guapos, perquè tenen una mirada molt més intel·ligent. Tenia raó l'Emili Deixidor. El Cel Cia, i a qui saludem des d'aquí, perquè era el millor divulgador de la lectura de la història del món.
A veure, Carme, Mònica, com ho veieu, això?
No, jo estic d'acord. Estic d'acord amb l'Empar i amb aquesta idea que és veritat, que tenir propòsits és un luxe, qui s'ho pot permetre, i alhora, precisament pel que deies, Òscar, que davant d'aquesta sensació d'inseguretat del que ve, d'incertesa, d'acceleració, al final també tenir propòsits és una cosa que et pot fer sentir que sí que depèn de tu. no? Mm. Quan tota la resta tens aquesta sensació que se t'escapa, no? Tanta volatilitat, precisament, doncs poder-te permetre dir això és on jo posaré el meu esforç i això és el que jo puc aconseguir perquè depèn de mi, de la meva constància o de que de veritat m'ho cregui, sí, potser és un luxe, però és un luxe que també ens alimenta i ens dona seguretat i tranquil·litat o una certa satisfacció, no? Mm-hmm.
Sí, jo en la mateixa línia, eh? Crec que, diguem-ne, aquells qui podem fer propòsits som uns afortunats, perquè ho fem, diguem-ne, des de l'optimisme, des de l'esperança, des de la il·lusió, no? Però també diria que hi ha gent que es fa propòsits que són recurrentment utòpics. És a dir, quantes vegades no hem sentit a dia d'avui de a partir de demà deixo de fumar. I el trobes l'any següent, la mateixa persona, i diu, és que segur, eh? A partir del dia 1 deixo de fumar. Llavors, fer propòsits està molt bé, però tampoc cal ser ni naïf ni poc realista. És a dir, crec que, diguem-ne...
Si fa 10 cap d'anys que estàs fent el mateix propòsit i no te n'has sortit, potser que canvis de propòsit i busques un altre perquè aquest no està al teu abast.
Dic deixar de fumar, com pot ser, fer esport.
O aprimar-se, etcètera.
El que sigui, eh? Vull dir, cadascú trobarà amics i coneguts que li han repetit alguna vegada el propòsit. Per tant, crec que també està bé, diguem-ne, que els humans ens mogui l'esperança i el realisme, sense, diguem-ne, caure en el negativisme del no cal fer-se propòsits, no?
Molt bé. Empar, gràcies. Bona tarda.
De res, bon any.
Igualment, bon any. Passa un minut d'un quart, fem una cosa, perquè volem aprofitar que tenim la Carme Colomina aquí per repassar o intentar endevinar, cosa que ja sabem que és impossible, com serà el món el 2025. Perquè segur que si haguéssim fet aquest exercici ara fa un any, no haguéssim endevinat moltes de les coses que han passat el 2024. Però fem una pausa i així tenim una bona estona per tal de comentar què preveiem que pot passar a nivell internacional en aquest 2025.
Catalunya migdia. La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Barcelona Rockfest 2025, el festival de rock més gran del país. Del 26 al 29 de juny, al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet. Amb les actuacions de Scorpions, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Sabotage i més de 40 artistes per anunciar. Entrades i més informació a barcelonarockfest.com. Barcelona Rockfest, no t'ho perdis.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Girona. T'enamora tu.
Busquem el millor plat tradicional de Girona. Aviam què és més dur, si la vida o aquest tallallà.
Poder és una mica tensa.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Eternament. Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Caga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Ho dèiem, tots els 31 de desembre és dia en què fem balanç de l'any que acaba, com per exemple aquest 2024, i també en què ens podem preguntar com serà el següent any, en aquest cas el 2025. Què passarà al nostre voltant? Quins dubtes tenim de cara a l'any que començarà d'aquí a ben poques hores? Com serà el món d'aquí uns mesos? Unes preguntes que aprofitem que tenim la Carme Colomina, periodista i investigadora sènior del Sidó, per tal de comentar amb ella. Insisteixo tant a la Mònica com a l'Alícia, que si teniu comentaris o preguntes podeu fer-les. Però com a sortida, Carme, d'un document que heu preparat, que es diu El món any 2025, 10 temes que marcaran l'agenda internacional, hi ha una dada que és realment espectacular, i és que el 2024 han votat uns 1.600 milions de persones. Vol dir que el 2025 és un any de ressaca electoral o no?
Sí, això és el que diem. De fet, eren 4.000 milions de persones els que estaven cridats a les urnes, s'han dipositat aquests 1.600 milions de vots. I, mira, aquest exercici d'ara fa un any el titulàvem dient que 2024 seria un any d'urnes i d'armes, cosa que s'ha complert,
sí,
i ara ja el món ja ha votat, no? Ja tenim aquests 1.600 milions de vots dipositats i, per tant, acabem l'any amb uns resultats electorals que ens deixen una sèrie de preguntes, i és quines polítiques s'aplicaran a partir d'aquests resultats.
Que ara veurem les conseqüències d'aquestes eleccions.
Efectivament,
no?
Ha estat un any, un cicló electoral, on probablement el més cridaner és aquesta victòria de Donald Trump, però també hi ha una lectura general, i és que molta gent en general que ha anat a votar arreu del món ho ha fet per castigar els governs que hi havia en exercici. No? Pensem en Macron, pensem en els demòcrates als Estats Units, en els conservadors britànics, però també ha passat el mateix a l'Uruguai, ha passat a Portugal, a Irlanda. Aquest és el primer. La gent ha votat des del malestar, des de l'enuig, des de la por, i la primera pregunta és si les polítiques que vinguin ara faran alguna cosa per solucionar aquest problema d'arrel, aquest malestar, o no, l'acabaran alimentant. I la segona conseqüència directa d'aquest cicló electoral també és que ens deixa una democràcia més masegada, perquè el que ha guanyat a les urnes és una mica l'antipolítica, no? Una altra vegada, aquest nou poder tal com l'exerceix Donald Trump, amb aquesta aliança amb Elon Musk, el que suposa és aquesta simbiosi entre poder polític i poder corporatiu, o el poder corporatiu exercint de poder polític des de dins mateix del despatx oval, que és el que passarà als Estats Units, però també han tingut altres personatges així d'antipolítica. Pensem en les eleccions que van quedant suspeses a Romania, per aquest candidat, no?, Calin Georgescu, que també s'havia donat a conèixer d'extrema dreta a partir d'una campanya a TikTok dirigida pels joves. Hem vist aquesta antipolítica al Parlament Europeu, amb l'aparició de personatges com el mateix Se acabó la fiesta, no?, del Vice Pérez, o algun altre eurodiputat, concretament, per exemple, de Xipre, que ha sortit. Per tant, aquesta també és l'altra conseqüència. Els estudis demostren que la qualitat democràtica ha perdut, no?, en aquests últims mesos.
M'agafo això, que la qualitat democràtica ha perdut. Ho deies, una democràcia masegada després d'aquestes eleccions, que és un contrasentit, perquè si representa que el 2024 és l'any en què probablement hi ha hagut més eleccions i que més gent ha exercit el seu dret de vot, hauries de pensar que la democràcia està en una fantàstica salut amb tantes eleccions, i no, més aviat del contrari, està més en perill que mai, em sembla.
Sí, perquè si tu entens la democràcia o el fet d'anar a votar com la capacitat de castigar o de desafiar un statu quo, o de vegades donant el poder a determinades forces, bé, això també té unes conseqüències sobre la qualitat democràtica, però és que, a més, els d'IDEA, que és un institut que fa recerca sobre la democràcia a nivell global, ells diuen que la legislatura passada, la que anava del 2020 al 2024, si alguna cosa la va definir va ser el negacionisme electoral, perquè deien que una de cada cinc eleccions, o dels resultats d'una de cada cinc eleccions, havia estat qüestionat pels partits perdedors, no? I ara potser podem considerar que hi ha un pas més, perquè aquest negacionisme electoral ha guanyat les eleccions i estarà a la Casa Blanca, si ens agafem aquesta idea de que Donald Trump és el primer que no va acceptar que va perdre les eleccions el 2020.
La sensació, que no sé si és certa o no, és que el món ha girat cap a la dreta, o està girant cap a la dreta. És així o és sensació?
No, jo crec que és així. Realment hi ha unes agendes conservadores que han guanyat electoralment. Han guanyat electoralment a Europa, ho vam veure en les eleccions europees, i també
a la majoria de països europeus, ha passat als Estats Units, ha passat a Argentina, Modi, també el podem considerar, no? Que també té una agenda conservadora, i jo crec que és una tendència global, clarament, i és una tendència global que va a l'alça.
Per tant, tenim un any en què té ressaca electoral, diguem-ne, després de moltes eleccions al 24. També dieu que us fixeu en els personalismes en poder. Aquí salta molt el nom de Donald Trump, però tenim Milei a l'Argentina, i tants altres noms, és a dir, que s'estan empoderant a una sèrie de personatges que fa uns anys semblava impossible que arribessin al poder.
Sí, nosaltres el que buscàvem una manera de definir, no?, aquests nous personatges, amb un cert narcisisme, si m'ho permets, no?, una mica aquesta idea de que l'ego ha guanyat el carisma. No és que siguin personatges carismàtics, no? Fa molt de temps que des de la política, no?, o els politòlegs parlen dels hiperlideratges, no?, d'aquests personatges que tenen aquesta capacitat o que se'ls reconeix que tenen un poder, com podia ser Angela Merkel a la Unió Europea durant la crisi financera, per exemple, no? Que són poders hegemònics. Però jo crec que ara hem anat una altra vegada en un pas més, perquè nosaltres parlem de l'ego política. Ja no és un hiperlideratge que se't reconeix. L'ego polític se l'atorga ell mateix, no? És ell el que es considera que és imprescindible en aquesta realitat, i sí, hem vist aparèixer aquests personatges que parlen en superlatiu. Parlaves de Javier Milei, no? Milei també té aquesta manera de denunciar que les seves retallades són les més profundes de la història, no? Sempre aquest superlatiu que fa. I crec que això realment defineix aquests canvis en la política, aquesta capacitat d'influir, de marcar els discursos. I Elon Musk també és un exemple d'ego política, malgrat que vingui del món empresarial, i la seva capacitat d'influència ho estem veient avui en l'informatiu. Posàveu precisament el discurs de cap d'any, no?, de Olaf Scholz, del canceller alemany, com advertia d'aquesta capacitat d'influència. Al final és un senyor que té el megàfon més potent del món digital i que el posa al servei d'una agenda política determinada i que dona suport a unes forces polítiques determinades.
Clar, perquè a més són lideratges que arriben nous però que s'afegeixen a d'altres que ja teníem, que són de la mateix tarannà. Putin, Xi Jinping, etcètera, etcètera. Vull dir que
sí, fa
no són
molts
nous,
anys que parlem,
no?,
dels homes forts,
però
no?
Cada
com a concepte.
Tenim més, diguem-ne,
sí.
No?
Sí, sí. Realment no han anat a menys, al revés, han anat a més, no? I potser és la conseqüència també d'aquest món. Parlàvem ara fa un moment, no?, d'aquestes incerteses, d'aquesta acceleració, d'aquesta por. Al final fa que hem abraçat tant aquest discurs de la por i de la inseguretat que fa que la gent, si va a votar preocupada, doncs ho faci en favor d'aquells que els hi prometen mesures contundents, no?, o que els hi assenyalen uns determinats culpables.
Més coses que remarqueu. Una cosa que pot sorprendre. Any de replegament global. Què vol dir això? Que ja no estem en la globalització?
Parlem de replegament a nivell, sí, econòmic, però també social, no? Perquè precisament aquestes agendes conservadores tenen aquesta conseqüència directa, no?, d'unes societats que més tancades, probablement. També hi ha un canvi, com tu bé dius, en la globalització. Ja fa temps, és una tendència que hem anat identificant també any a any en aquest exercici, el que hi ha és una fragmentació de la globalització, i els experts parlen d'una reglobalització, no?, en la que els poders i les vies, fins i tot, no?, comercials, les cadenes de valor han anat canviant, i el món s'està resituant davant d'aquesta realitat. Hi ha un replegament, fins i tot una certa bunkerització en aquesta idea de la por com a element definitori, no només de les polítiques migratòries, fins i tot de les relacions internacionals. I aquesta és una de les conseqüències. Una de les conseqüències que fa que també estiguem en un moment de canvi, de transformació. Veiem també com, precisament, aquesta necessitat de buscar seguretats fa que estiguem en un món on cada vegada hi ha més aliances flexibles flexibles, no? On veiem que cada vegada més ara es parla del plurilateralisme, ja no bilateral o multilateral, sinó plurilateral, en el sentit de que veiem com els estats el que prioritzen és buscar això, buscar aliances que els garanteixin, doncs, seguretat d'aprovisionament, no?, de matèries primeres, diversificar per ser menys vulnerables, i aquesta és una conseqüència directa de la pandèmia, que precisament aquest 2025 farà 5 anys justos de la pandèmia, i ens ha deixat això, ens ha deixat un món més connectat, sens dubte, però també més endeutat i més espantat.
Clar, unes societats cada vegada més tancades, si això ho portem a l'extrem, reapareix la xenofòbia, reapareix l'extrema dreta, reapareix el nacionalisme aquest que és excloent, que això també apareix.
Sí, jo crec que hi ha aparegut a molts països del món, i aquest és un altre dels riscos precisament d'aquesta tendència global, i a la Unió Europea això es veu clarament. O sigui, l'evolució que ha fet l'extrema dreta a Europa en els últims 25 anys per mi és paradigmàtica. El tombar de l'any 2000, quan per primera vegada una força d'extrema dreta entra en un govern de coalició a Àustria. Mira, en aquell moment jo vaig anar a cobrir com a periodista enviada especial d'aquesta casa a la formació d'aquell govern on Jörg Haider entrava, no?, per primera vegada. La reacció de Brussel·les d'incredulitat, la voluntat que hi havia en aquell moment de fer veure, o sigui, de fer palesa aquesta idea de que no era admissible. I aquell moment de canvi, el que és ara avui la política europea, la fragmentació, l'atomització i la força que tenen els partits d'extrema dreta, que després de les eleccions europees ja no tenen només dos grups, sinó tres a l'Eurocambra, que ja no són només una força de desafiament d'una idea determinada de la Unió Europea, sinó que tenen una capacitat d'influència real. I tenen presència institucional com no l'han tingut mai, no? Per mi, que fa molts anys que segueixo la Unió Europea, pensar que en aquests moments hi ha una Comissió Europea on dels 27 membres només 4 són socialdemòcrates, quan la Unió Europea és fruit d'aquest consens de les dues grans famílies tradicionals, no?, que van crear la Unió Europea, això demostra com ha canviat políticament la realitat europea.
Mònica, Alícia, si tinc alguna cosa a dir, perquè tinc més temes per tractar en aquest informe. Digues.
Jo tinc, bueno, en primer lloc m'ha semblat superinteressant aquest document i animaria a molta gent a llegir-lo. Jo m'he marcat tres coses que m'han cridat molt atenció també per comentar-les i aprofundir. Primer de tot, aquest gràfic que heu presentat de que tots els governs, sense excepció, han perdut vots, i això no passava mai des del 1950, és una cosa molt sorprenent. I jo entenc que hi ha una anàlisi, no?, que és l'anàlisi de que està creixent l'antipolítica. Però també el que es veu és que el que es demana és canvi, perquè veiem tres països importantíssims com Mèxic, on ha guanyat Sheinbaum, França, el Front Popular, Anglaterra, els laboristes, on no veiem un gir de l'antipolítica, sinó que veiem una demanda de més redistribució, més justícia social, i, per tant, que són canvis, no en el cas de Mèxic, en aquest cas, però sí dels governs anteriors, i, per tant, que no només veiem un auge de l'antipolítica, sinó també unes ganes de canvi generalitzat, no?
Sí, no, estic d'acord. Clar, nosaltres fem una lectura global. Aquests tres que tu dius han fet el canvi a polítiques socials, però alhora, per exemple, el nou govern laborista britànic també ja ha dit que cal més control fiscal i que calen retallades, que és una altra de les tendències que identifiquem. El mateix govern de Lula, de Silva, també ha aprovat una retallada de despesa pública molt important. I aquesta és una altra de les tendències que veurem i que veurem a Europa. Jo crec que sí, el que hi ha és una voluntat de càstig de qui mana, sigui de dretes o d'esquerres, però després hi ha la realitat global de quines són les majories guanyadores, i les majories guanyadores són conservadores, si mirem la fotografia. I fins i tot aquells que han guanyat les eleccions, que han aconseguit revalidar-se el govern aquest 2024, i estic pensant en Narendra Modi, a l'Índia o al Congrés Nacional Africà, a Sud-àfrica. Ho han fet a partir d'una feblesa brutal, o sigui, necessitant coalicions, han perdut, o no, a Japó exactament igual, el govern seguirà, però ha estat una clatellada important pel primer ministre. Llavors, aquesta és la realitat, i és que tenim governs més febles en general.
I, bueno, Mònica, no sé si tu vols...
Sí, jo anava a dir, en relació a aquest tema de l'antipolítica, que a mi em sembla com molt apassionant, no? Jo no sé si en general, diguem-ne, podem dir que tothom s'estigui tornant antipolític, jo no hi estic gens d'acord amb això, perquè hi ha molts moviments que estan fent política, és a dir... moviments de dones que estan apostant, moviments feministes, moviments a favor de l'habitatge. Això no són partits polítics, però són gent que està fent política. I, en canvi, el que sí que em sembla és que aquests hiperlideratges o aquests egopolítics, no?, aquests personatges que ens han anat sortint arreu del món, tenen una manera de fer política que està, diguem-ne, arrossegant a persones que no ho fan de política, i que, per tant, diguem-ne, els hi donen unes vies d'escapatòria de molt reaccionàries, segurament, que el que fan és menys tenir molt el valor de la política. I això crec que ens fa molt de mal als que sí que hi creiem, en la política. I, per tant, crec que aquí hi ha com un encaix que haurem de veure en els propers anys què acaba passant, però que aquests senyors... aquests grans senyors d'arreu del món, al final són personatges fins i tot que no venen del món de la política i que fan de la política un modus vivendi per impulsar el que ells creuen que han d'impulsar, no? Jo crec que la ingerència, per exemple, que hem vist aquesta setmana d'Elon Musk opinant sobre les eleccions alemanyes, fa 10 anys no ens ho haguéssim ni pogut imaginar, no? I d'altra banda, i relacionat amb qüestions que tu estaves comentant, Carme, a mi em preocupa que... És evident que vosaltres feu una anàlisi global i se us ha de felicitar perquè és superinteressant, no? Però em preocupa, diguem-ne, en aquest anàlisi global, el pes de la Unió Europea. Perquè, diguem-ne, arrel de tots els canvis que hi està havent a la Unió Europea i la transició cap a governs de dreta i d'extrema dreta, crec que la idea fundacional del que era la Unió Europea l'estem perdent molt, i ho veiem, no?, amb com la Unió Europea és capaç de posicionar-se o no posicionar-se davant de conflictes que hi ha arreu del món. I, per tant, també crec que aquest és un tema que, com a europeus, està bé que ens mirem la fotografia global, però que com a europeus ens hauria de preocupar molt, també.
Sí, sí. De fet, jo crec que la Unió Europea va sortint
a tot arreu, és evident.
Tot arreu ha estat atravessada per totes aquestes tendències globals que l'afecten també directament. Sobre el que deies de la política, és veritat, jo crec que el que hi ha és una crisi de la política tradicional tal com l'enteníem. És veritat que la politització dels joves ha canviat, no té res a veure, i això en parlàvem en l'informe de l'any passat, que sí, ja dèiem que aquest 2024 seria un any electoral, i fins i tot insistíem que el que calia era mirar el comportament electoral dels joves i de les dones, perquè havien fet la diferència. Ho van fer a les eleccions a Polònia, per exemple, amb la derrota del PiS, i també a les midterm dels Estats Units, i que els joves també al final la seva aposta per la política no té tant a veure amb les sigles, sinó amb les causes, no?, amb quines causes s'identifiquen, i això és el que fa que hi hagi partits que no acabin de connectar amb els votants tradicionals que tenien, i aquesta també és una conseqüència directa. Si això li sumes a la Unió Europea, com bé deies, que comença, primer, institucionalment, aquesta és la legislatura que comença amb un suport polític a l'Eurocambra més feble de la història. És així, no?, la majoria que ha donat suport a aquesta Comissió Europea d'Ursula von der Leyen. Segon, que comença pendent de les eleccions alemanyes, perquè, clar, qualsevol gran proposta política has de saber a qui hi haurà el govern alemany, i això fa, i amb un motor franco-alemany, perquè després de retruc ve França, que està també amb una feblesa política profunda. Hem de veure què pot aguantar ara el nou govern francès, però clar, això fa que tinguis el lideratge polític europeu pendent, no? En stand-by, clarament, d'unes eleccions on, de moment, les enquestes en intenció de vot diuen que Alternativa per Alemanya pot ser la segona força més votada de moment. I després hi ha tot el tema de la seguretat. Aquest és un any important, hem estat parlant molt de les urnes, potser ara parlarem de les armes, però
ara, sí, mira.
No, perquè realment a Ucraïna, jo crec que aquest és un any decisiu, no només per Ucraïna, ho és per la Unió Europea, perquè el que està en joc és la seguretat del continent, no? I sobretot quina capacitat pot tenir aquesta Unió Europea de tenir un espai propi en unes negociacions, si arriben, no? O en un futur immediat d'un país que no només es juga la seva supervivència, no? Sinó l'encaix securitari pel continent, i crec que això ho demostra bé, per exemple, la desfilada increïble o la cua per encaixar la mà de Donald Trump a Notre Dame, no? Vull dir que encara no és el president en exercici com a president electe, els europeus tots dividits sobre què volen a Ucraïna, però ja hi havia cops de colze per veure qui podia explicar-li a Donald Trump com ells veuen el futur immediat del continent.
Clar, de conflictes i de guerres n'hi ha hagut sempre, cada any, però és veritat que en els últims mesos n'hi ha hagut un parell que ens han tocat més de prop per qüestions geogràfiques o per qüestions culturals, que són la situació a Gaza i també la situació, òbviament, a Ucraïna, que ja va pel quart any. I parleu que ens haurem d'acostumar a treves sense pau. Què vol dir això?
Sí, nosaltres hi vam estar reflexionant molt, perquè és veritat que, com que Donald Trump, en campanya, ja va prometre que solucionarà Ucraïna en 24 hores, no? I que ja està mobilitzat.
A meitat de gener ell agafa el poder, per tant, al febrer ja tindrem la pau.
Clar, era com que retòricament ja havíem comprat que venien negociacions de pau, no? Perquè ja s'havia imposat. El mateix Zelensky ja dona per fet que tard o d'hora li tocarà seure a negociar. Però, clar, què vol dir això, no? Negociacions de pau. I quina pau? I per això vam estar-li donant voltes, com trobàvem precisament un títol que reflectís que sí, hi haurà negociacions, hi haurà ball diplomàtic, que probablement hi haurà alto el foc, però quina capacitat de pau real, no?, poden portar aquest cessament d'hostilitats, no? La pau és molt més que el cessament d'hostilitats, i el que veiem és que veurem danses diplomàtiques, però qui té la voluntat, qui té la capacitat i quins consensos hi ha realment per anar a l'arrel dels conflictes. I en aquest sentit, l'Orient Mitjà, jo crec que és l'exemple més clar, l'alto al foc que s'acorda d'Israel contra Hamas, no? D'Israel amb Hamas al Líban, demostra que és gairebé més una aturada bèl·lica que un alto el foc, que es pot anar, diguem, deixant en paper mullat quan hi ha escaramusses encara sobre el terreny. I després, un cop arribi aquest alto el foc, si arriba a Ucraïna, en quines condicions, quin és el pla, quins escenaris, qui s'encarregarà de controlar-lo, perquè de moment el que diu els Estats Units és si hi ha un alto el foc ens en podem anar. Els europeus estan preparats o no? Estem veient aquestes últimes setmanes com hi ha reunions off the record també amb el secretari general de l'Aliança a Brussel·les, on hi ha alguns estats membres que comencen a parlar de si s'haurà d'enviar soldats o no per vigilar una possible treva a Ucraïna. O la conseqüència directa de parlar de que hi haurà negociacions de pau a Ucraïna en els propers mesos, de moment el que ha fet ha estat alimentar la violència bèl·lica sobre el terreny, en el front de guerra, no? Com hi ha hagut més atacs dins de territori rus, com s'estan intensificant els atacs russos sobre les infraestructures de l'electricitat, per exemple, a Ucraïna. És a dir, que les dues parts, en previsió de que si han d'anar a negociar, el que volen és recuperar o tenir més terreny per una negociació.
Ferma, no?
O sigui que, de moment, la conseqüència directa ha estat a la inversa.
A més, aquestes guerres que tenen una component que també és energètica. És a dir, avui, per exemple, estem explicant com Ucraïna ha decidit no renovar el contracte segons el qual el gas rus passava a través d'Ucraïna per abastir bona part d'Europa. Considera el govern de Zelensky que amb els beneficis que en treia Rússia estava finançant la campanya militar i, per tant, va decidir que no renova el contracte i, per tant, demà a les 7 del matí s'acaba el subministrament de gas rus a través d'Ucraïna. La Unió Europea considera que té l'abastiment garantit a través de gas liquat per altres mètodes, però al final serà més car, però vol dir que les les energies han passat a ser un element clar en les guerres, en les disputes i fins i tot en les negociacions, no?
Sempre ho han sigut, no? I sí, jo crec que no som conscients que estem vivint una batalla energètica en aquests moments a l'est d'Europa, que té diversos components. La primera, com bé deies, aquesta decisió d'Ucraïna, que la primera gran paradoxa és que durant tota l'ocupació russa d'Ucraïna el gas ha seguit circulant. La segona és a qui afecta aquesta decisió d'Ucraïna. És veritat que bona part de la Unió Europea, que depenia d'aquest gas rus, ja ha anat diversificant, però encara hi ha algun estat que pot sortir-ne de damnificat, i aquest és l'exemple més clar, és Eslovàquia, que a més és un país que en aquests moments té un govern bastant pro-rus, no? Pro-Putin, i és una manera d'Ucraïna de posar també més pressió sobre aquells socis de la Unió Europea que no li són tan proclius. Però n'hi ha d'altres. També ara, aquest cap d'any, acaba la concessió de gas rus a Moldàvia. I també és una altra peça per pressionar més a un govern fràgil, no?, com està Moldàvia, amb la seva aproximació a la Unió Europea, amb el seu estatus de candidat. Per tant, també veurem a Rússia pressionant Moldàvia amb el gas. Si tu li sumes els episodis de risc de seguretat, per exemple, d'infraestructures que estem veient del cablejat al Mar Bàltic aquestes últimes setmanes, clar, tot això el que demostra és que la guerra té molts fronts i que el front de la seguretat de les infraestructures és bàsic i és un espai de competició, no?, o de conflicte més, que s'ha accelerat una vegada més aquestes últimes hores, aquests últims dies.
Mm-hmm. A mi, agafant aquest tema de l'energia, que crec que ens ensenya una cosa, i és que les renovables també són sobirania econòmica, com ens demostra el cas de Xina, però m'agradaria lligar-ho amb que aquest any també ha estat un any a nivell climàtic important. És el primer any que superem el grau i mig per sobre de les temperatures preindustrials.
És el següent tema, d'allò. Ja està bé, per entrar-lo.
Que jo sempre ho dic, que quan jo em vaig començar a formar en temes climàtics era una cosa que es creia que passaria a partir del 2030. No sabem què passarà si passem dels dos graus i mig, i per tant ens trobem en una situació molt límit respecte a aquest tema. Crec que a Espanya aquest any ho hem vist de forma clara amb la Dana, probablement és l'esdeveniment climàtic més fort que hem vist en les últimes dècades, i al mateix temps veiem que en aquest últim any Espanya, per exemple, han augmentat un 1% les seves emissions, i també que a nivell europeu el que anem veient és que cada cop hi ha menys suport a les polítiques climàtiques respecte a polítiques de preservació de llocs de feina. Bueno, des del meu punt de vista, com això no és en cap cas excloent. El món sembla, bueno, i això també us ho pregunto, com la visió que teniu al CIDOP, anem cap a un món molt pitjor climàticament i cada cop menys ambiciós en polítiques climàtiques, no? Sembla que ara seria impossible fer un acord de París com el 2015, i al mateix temps cada cop veurem més refugiats climàtics, més esdeveniments climàtics extrems que suposaran inversions milionàries per refer-se. Bé, com veieu aquest tema i quin creieu que serà els passos al 2025?
Tu ets l'experta en clima d'aquesta taula, però sí, nosaltres identificàvem primer el que tu deies, no? Aquesta regressió en els compromisos globals. De fet, parlàvem això, no? d'urgències climàtiques sense lideratge col·lectiu, perquè el que hem vist és que hi ha una involució en aquests compromisos que, a més es pot veure agreujada, depèn del que faci Donald Trump, en els propers mesos. I crec que la COP29 ho reflecteix perfectament, no? Aquesta falta de compromís general i de lideratge, el que fa la COP 29, és a dir, doncs, posem tots els esforços a una única batalla, perquè si no ens perdrem, i l'única batalla és la del finançament, i tot i així els resultats que surten són febles, tenint en compte les urgències que hi ha. Després, el company nostre, el CIDOP, que també és expert en aquests temes, una altra de les tendències que ell identificava quan discutíem a veure com plantejàvem aquest punt, era que cada vegada més, com bé dius, és com... No és que ho haguem acceptat, però cada vegada més la mitigació va perdent força davant de l'adaptació. És com ja hem donat per fet que no arribarem a complir allò que ens havíem proposat, ens hem de preparar, ens hem d'adaptar. Clar, l'adaptació també... l'adaptació també implica una altra de les tendències que veiem, que és una certa insolidaritat, perquè al final l'adaptació la podrà fer qui tingui més recursos per adaptar-se. L'adaptació té molt més de repte local i menys transnacional, no? I és aquesta idea de fragmentació del món entre els qui poden més i els qui poden menys. En positiu, hem de veure, per exemple, quin paper vol tenir la Xina a partir d'ara, no? Que ara és finançament voluntari, però pot ser financiador voluntari. També hem de veure, abans parlava d'aquestes noves aliances que veurem a escala global plurilateral, una de les preguntes que ens fem és fins a quin punt, per exemple, una retirada dels Estats Units en els compromisos climàtics no fa que s'obri una via de cooperació gairebé necessària entre la Unió Europea i Xina amb temes climàtics, quan estem discutint aranzels econòmics per altres, però no hi pot haver acords globals en aquests moments en canvi climàtic sense la Xina. I alhora estem veient coses en positiu, per exemple, l'acceleració de la producció d'energies alternatives al sud global. També en positiu hi ha moltes esperances dipositades en la COP30 a Brasil. No? El lideratge que té Lula o que té el Regne Unit, per exemple. I per no deixar-ho tot en negatiu sobre la taula, hem de veure, però la realitat és que l'emergència climàtica ens passa per sobre i la demostració l'hem tingut molt a prop aquí i les mesures que es prenen són insuficients.
Sobre l'informe en queda un últim tema i després perquè ens queden 5 minuts, però clar, un cert trencament del consens sobre el canvi sobre la crisi climàtica i també un cert trencament del consens sobre les polítiques de gènere,
per exemple,
aquest és un altre dels problemes que veiem.
Sí. De fet, parlàvem això, en gènere parlàvem de final de consensos i està molt relacionat també amb tot això i està molt relacionat amb la polarització i precisament aquest 2025 és un any com d'aniversaris en l'agenda de gènere, no? Pels 30 anys de la plataforma de Pequín i pels 25 anys de la resolució de l'ONU de Dones, Pau i Seguretat i fins i tot ens plantejàvem fins a quin punt seríem capaços avui en dia d'afirmar allò. Per una banda, constatem que tots aquells compromisos han quedat també a mig camí, no? Però per una altra, fins a quin punt seríem capaços d'arribar ara a consensos com aquell, no? I aquesta és una de les altres conseqüències globals d'aquest canvi d'agendes, no? Que estem veient i aquí una vegada més Trump també hi pot tenir un efecte directe si realment acaba aplicant mesures polítiques com retallar, per exemple, el finançament a les organitzacions que treballen en salut sexual i reproductiva o quina capacitat d'influència té sobre Nacions Unides i el llenguatge, perquè el que estem discutint ja són coses fins i tot del llenguatge i terminologia en les resolucions de Nacions Unides. Hi ha una crisi, en parlem també en el document, no? Aquesta crisi del multilateralisme i la crisi de la governança global de les institucions. També és gairebé una línia contínua en aquest exercici any, perquè l'any passat Nacions Unides ja va sortir molt trompicada, molt afectada, desafiada a Israel amb la guerra de Gaza, però estem veient la feina de l'UNRWA, però la feina de les missions de pau. Quantes missions de pau de Nacions Unides acaben aquest any i no es renovaran? Per tant, tots aquests espais que teníem de governança col·lectiva són cada cop més febles.
Digues, Mònica.
No, jo anava a afegir, diguem, un altre tema sobre la taula, perquè parlàvem de guerres i parlàvem de crisi climàtica, i això el que és evident és que tant l'una cosa com l'altra impliquen moviments de població, sigui perquè surten desplaçats a causa de les guerres o persones que s'han de desplaçar a causa de les condicions climàtiques que tenen a casa seva. Estem veient doncs, els moviments de població després de la caiguda de Bashar al-Assad i estem veient, no, que Trump a mitjans de gener el tindrem governant i que ha anunciat, no, la deportació més massiva que hàgim imaginat mai a la història. Vosaltres us en feu ressò i crec que la migració és un altre dels temes que no tenim gens resolt ni a casa nostra, ni a nivell europeu, ni a nivell global.
No, al contrari, a nivell europeu veurem encara no només més divisió entre estats membres, sinó un enduriment encara més. De fet, en aquests moments hi ha més d'una desena d'estats membres que ja qüestionen el pacte d'immigració i d'asil de la Unió Europea quan encara no ha entrat en vigor i ja el volen reobrir. La transició a Síria encara ha magnificat més el debat que ja existia a la Unió Europea sobre què és i què no és un estat segur on retornar els immigrants. Per tant, sí, el 2025 parlarem de deportacions i no en parlarem només als Estats Units. A la Unió Europea està passant. Està passant a Tunísia amb diners que financia la Unió Europea, com s'estan expulsant immigrants. Està passant a Turquia també amb diners finançats per la Unió Europea, però està passant a Egipte amb l'expulsió d'immigrants sudanesos, o l'Iran, que està parlant també d'expulsar immigrants afganesos. Per tant, és que aquesta idea de les expulsions, o sigui, també guanya espais, guanya terreny el 2025.
Hem començat amb el desig optimista, diguem-ne, de l'Empar, dient, no, qui es fa desitjos per el nou any és perquè és optimista i perquè les coses li van bé i que, per tant, tenia un caire optimista. Jo recordava com la Carlota Gordera més aviat pessimista. Després d'aquesta radiografia que feu del 2025, és com per ser pessimista en aquest cap d'any?
Mira, t'explicaré una...
Ets una mica la pessimista de la taula en aquestes festes de Nadal.
T'explicaré una interioritat d'aquest exercici que fem, que sempre comença amb una reunió col·lectiva de tots els investigadors del CIDOP, on plantegem diversos temes, i en l'exercici de l'any passat els hi vam dir on és l'optimisme. I vam ser incapaços, perquè com a mínim un punt, i no vam ser incapaços de trobar una resposta, i aquest any vam dir, ja no preguntem on és l'optimisme, vam preguntar quins són els punts, diguem, de revolució, doncs, a on hi ha la mobilització en contra de tot el que ens està passant, i tampoc hem trobat una cosa prou potent com per posar-ho.
Si us serveix de consol, els periodistes ens demanen on són les bones notícies, i també quan acaba l'informatiu penses, bé, costen de trobar-les, perquè al final les dolentes et passen per sobre i diríem que t'allissen.
Sí, a veure, intentem que cada punt, malgrat tot, tingui també una lectura del que pot anar bé. Vull dir, si es fa una lectura amb calma de l'exercici, també es veurà que també intentem identificar allò que està funcionant.
Heu quedat optimistes, la Mònica i l'Alicia, o no?
No, n'hem quedat molt optimistes.
Tampoc no hi entràveu, molt optimistes, no? Si parlem de com serà l'any el 2025, ai, perquè sí que hi ha una mica aquesta sensació de ai, no? Que el que ve serà complicat.
Mira,
jo dic que aquesta sensació és bastant transversal.
Ho parlava amb l'Alicia abans d'entrar. Sobretot, jo crec que, i de fet crec que ho vaig posar en l'últim paràgraf, sobretot és aquesta sensació de l'acceleració. Per exemple, fent aquest document, els últims anys ens ha passat que la realitat et supera, no?, i passen coses inesperades, però és que aquest any, escrivint el document, l'havíem d'anar actualitzant a mesura que l'escrivíem, perquè, clar, cau baixar a l'assat, perquè es compliquen les coses a Corea del Sud. O sigui, era una constant, i aquesta sensació d'acceleració jo crec que és el que ens afecta més a l'hora també de necessitar certeses, no?, que cada vegada ens costen més de trobar.
Aquest matí, perdona, quan l'estava llegint he pensat, han fet molts retocs d'última hora, perquè...
Hi ha molta cosa d'última hora.
Perquè hi ha molta cosa de les darreres setmanes.
Fins que no l'imprimim, diguem, fins que no el tanquem i el pengem, sí, el anem rellegint.
Però, en tot cas, diguem-ne, responent a la pregunta de l'Òscar, el vostre exercici és molt realista. I molt acurat sempre, i per tant jo crec que segurament no crida l'optimisme, però en tot cas dona molta informació, i per tant m'afegeixo al que deies al principi, no?, de que és una invitació a que tothom el llegeixi, perquè realment val molt la pena.
Deixa'm dir, si algun oient que està sentint vol consultar-lo...
Està a la web del CIDOP, a més ara està, només cobrin la pàgina...
És el primer que troben,
...del CIDOP.org, que ens trobarà allà.
El món l'any 2025, 10 temes que marcaran l'agenda internacional. Són els experts del CIDOP, com la Carme Colomina, que ens ha acompanyat avui, juntament amb la Mònica Sabata i l'Alicia Puig, per tal de fer una mica de balanç de com ha anat el 2024 i sobretot de com, o intentar preveure com serà el 2025. De moment anirem menjant garrics, que això no ens ho treu ningú, que és la més optimista. Gràcies a tots els tres, bon final d'any pel que queda i bona entrada d'any.
Gràcies i bon any.
Bon any a tothom.
Una mica de publicitat, falten 3 minuts per arribar a les 4 i després el butlletí de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb el Carlos Baraibar i companyia. Bona entrada del 2025 a tothom. Ens retrobem a Catalunya migdia dijous 2 de gener a les 2. Adéu, adéu.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení.
Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
A MediaMark els donem milers d'idees als Reis Mags perquè trobin el regal perfecte. Com un LED LG Ultra HD de 55 polzades, processador intel·ligent 4K Alpha 5 Gen 7 i Magic Remote per 449 euros. MediaMark.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Miqui, acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el raïm amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la torre.
No. No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Barça, digues-nos com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats seleccionen la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Som així, ho farem bé.
Farem perfecte.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.